mucho que te esfuerces, nunca serás capaz de hacerte cargo de qué pequeño, qué especialmente insignificante es un protón. Sencillamente demasiado pequeño. Un protón es una parte infinitesimal de un átomo, que es en sí mismo, por supuesto, una cosa insustancial. Los protones son tan pequeños que una pizquita de tinta, como el punto de esta I, puede contener unos 500.000 millones de ellos, o bastante más del número de segundos necesarios para completar medio millón de años. Así que los protones son extraordinariamente microscópicos, por decir algo. Ahora imagínate si puedes, y no puedes, claro, que aprietas uno de esos protones hasta reducirlo a una milmillonésima parte de su tamaño normal en un espacio tan pequeño que un protón parecía enorme a su lado. Introduce después en ese minúsculo espacio un kilo de materia. Muy bien, ya estás en condiciones de poner un universo en marcha. Estoy dando, por supuesto, obviamente...
El diván amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Una breve historia de casi todo. David, benvingut. Què és això, David Guapo?
Molt ben trobat. Doncs aquest és un dels meus llibres favorits, perquè és realment una breu història de quasi tot. Primer, que el títol no enganya, i això ja és bo.
Molt bé.
Amb un llibre. I després t'obre un món de lo que és la física i la quàntica, que és molt, molt, molt novel·lat. Però hi ha una frase que m'agrada molt, que està al principi d'aquest llibre,
sí?
Que diu que tu estàs ple de molècules, d'àtoms i de protons, que els dona igual la teva vida, que ells només volen estar junts. Els dona
volen
igual
estar junts.
Si t'ha deixat la nòvia, si tens problemes de treball o el que sigui. Ells el que volen és estar junts i no es compliquen tant com tu.
Ja. Aquest és el llibre que ens has triat, David Guapo.
Sí.
És una cosa una mica... És una cosa una mica estranya. Dius, aquest xicot que és humorista, fa monòlegs, que és empresari, que diu que es vol retirar als 40 i els té...
Se m'ha traçat una mica per lo de la pandèmia, però estoy ahí, ahí.
Estàs allà. Avui, benvingut, David Guapo, al divan. Aquesta cançó que ens has triat?
Aquest tema m'agrada molt. Aquest me'l posava pel dematí quan estava a San Francisco. Llavors jo anava a treballar a l'obra a les 5 del matí,
sí.
I era com algo que havia de ser molt desgraciat, però m'ho passava molt bé i aquesta música m'animava molt.
A veure. I quan el David Guapo diu que anava a l'obra, no és que fos una obra de teatre.
No.
Ni de cinema.
No.
A l'obra, Pico i Pala.
A Pico i Pala, a més de la bo, des de baix de tot.
Això d'anar a San Francisco i acabar amb una obra, què va passar?
Ho podia haver fet aquí, no? Per treballar a l'obra ja...
Bueno, però allò, com a mínim, com si diguéssim, vas
sí.
A fer anar l'anglès, vas conèixer gent, vas veure altres cultures, et vas plantejar la vida d'on venies, on anaves, tot.
Tot.
Això potser a la Barceloneta no ho hauries fet.
No hauria après l'anglès. Això mola molt. Quan tornes de fora,
sí.
És igual el que facis, que sempre sembla més.
Com és que vas anar a San Francisco, David?
Doncs vaig anar a San Francisco perquè jo volia marxar molt lluny. Jo m'anava a marxar a Austràlia. Llavors vaig tenir un amic, que sempre el menciono, que és el Marc Zenón, que em va dir que si havia de marxar per la música, que anés a San Francisco, que allà hi havia molta escena musical, tots els clàssics de Creedence, Santana, estaven tots... Tots els grans de la música havien passat per allà. I vaig dir, pues vale, pues pa allà que vull.
I vas estar, i com és que vas anar a l'obra?
Perquè no tenia...
No tenies papers?
No tenia papers, no tenia diners, no tenia res.
Quants anys fa això?
Pues farà 20 anyets.
20 anys, per tant, tenies ni papers ni diners, ni un permís de 6 mesos com a turista, el podies haver aconseguit.
Tenia 3 mesos, però jo m'havia de quedar més. Bueno, encara no ho sabia que em quedaria més, però per treballar vaig haver de comprar una green card. Que no és legal, això. No ho feu a casa.
No, una green card, eh? O sigui, la targeta verda, la va comprar. Normalment no es compren, eh?
No.
Comprar vol dir comprar al mercat negre.
Sí, jo tenia un amic mexicà allà, un amic, un conegut, perquè vaig acabar, quan vaig arribar, al barrio chungo d'allà, que era el Tenderloin.
Ah, era el barri xungo, sí.
Llavors sí, ara és el barri guai, perquè s'ha convertit molt amb la gentificació aquesta que hi ha ara de moda.
Uh-huh.
I llavors tenia allà, estaven, bueno, pues tota la gent guai de San Francisco estava al barri. I jo vaig demanar que em fessin una green card, vaig pagar els últims $80 que em quedaven perquè no tenia més diners. La targeta no funcionava i vaig dir, bueno, si lo pierdo, lo pierdo, però apostemos. I m'ho van portar.
I vas tenir, per tant, el permís per estar-hi falsificat.
Falsificat i sí. Seguretat social falsificada, que això ho fa molt bé allà. Tu ets il·legal, però si treballes, pagues impostos.
Sí.
Llavors està molt ben muntat, perquè encara que treballis com a il·legal, el sistema et permet pagar impostos i el que et contracta no està obligat a saber si és legal o il·legal.
I et pagava l'assegurança, el que et contractava
sí, 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 sí.
a l'obra? Perquè a l'obra, això del pic i pala, tu què feies en realitat?
Jo feia, pues jo arribava pel matí, feia tota la barreja de tot el ciment, fèiem rehabilitació de façanes,
sí.
tot, de tot, i jo feia pues, tota la merda. Fins als 6 mesos que em vaig apuntar a un curs de paleta per guanyar més pasta, dic, bueno, ja, perquè això ho tinc molt jo, digo, ya que lo vamos a hacer, vamos
Fem-ho
a...
bé.
Saquemos el máximo de esto. I anava cada cap de setmana a aprendre.
De paleta.
Sí, i com que estava en un sindicat,
sí.
ells estaven obligats per cada 3 mesos que jo aportava aquest títol, ells m'havien de pujar el sou. Això també està molt bé.
Això està molt bé.
Que aquí no ho tenim, això.
No, cada 3 mesos.
És que hi ha tantes coses que aquí no...
Que t'apugin el sou, no? I quan va ser que deixessis l'obra i pensessis en el teatre o el cinema o...
Pues jo vaig anar a treballar ja pensant en la música.
Sí?
La meva meta era la música. Jo no recomano marxar a cap lloc sense un plan, perquè llavors...
Tu tenies un plan.
Jo tenia un plan.
I després de fer el curs de paleta, què?
Pues va haver-hi un dia que estava ja rentant de genolls i...
Rentant de genolls?
Sí, perquè havia de rentar tot l'endemiatge i tot això.
Sí.
I vaig dir, hòstia, jo no m'he venido para esto.
Vas trigar 6 mesos a veure-ho.
Hasta aquí, un any vaig estar treballant.
Però els 6 mesos vas fer com la caiguda del cavall.
No, va ser a l'any.
Va ser a l'any.
Sí, als 6 mesos ja començava a tocar amb bandes d'allà.
Ah, molt bé.
I ja començava a ficar-me a l'escena una mica underground de la música d'allà, uh-huh. perquè queia molt bé. No era un gran músic, però queia molt bé.
I això encara et dura ara?
Sí, encara he millorat com a músic, això sí.
A veure, espera't. José María Campillo, el so, el David Guapo, el nostre humorista, ha vingut amb la guitarra, la grava a la Núria de la Fuente. A veure què tal toques.
A veure,
que es vegi això al divan, David Guapo.
Menos mal que sabemos qué tipo de programa es este, porque esa frase... Vaig a fer un tema que el feia molt allà i m'agradava molt, que és del Johnny Cash.
Molt bé.
El Folsom Prison Blues. Aquí va. Hòstia, que bé sona, Campillo. Molt bé.
Bravo. Som uns cracs.
Well, I hear the train coming, all rolling down the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. Well, I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps dragging on. And the train it keeps on rolling down to San Anton.
Des de l'altra punta del món, tots els aplaudiments han arribat, eh?
Que bonito.
Que maco que és, eh? Ostres, sí que vas aprendre a cantar, sí.
Sí, sí. I a més em va agradar molt perquè vaig allà, vaig mamar el folclore americà, que és una passada, clar. És que no és el mateix vivir-lo que te lo cuenten.
I quan dius el folclore americà, amb qui penses?
La folclore americà... Bueno, Bob Dylan, un dels grans. And it ain't no use to sit and wonder why, babe. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right.
Fixem-nos que en Bob Dylan, amb aquesta peça que va compondre el 1962 i que va publicar el 63, ens diu Don't think twice, no t'ho pensis dues vegades. Quan a la vida no t'has pensat una cosa dues vegades i t'hi has tirat?
Jo és que mai he sigut de pensar dues vegades. Si ho he hagut de fer, ho he fet, i si no, no. Però això de mitges, no... Mai he sigut de pensar-ho dues vegades.
Tu vas anar a l'escola i vas ser bon estudiant?
Jo vaig anar a l'escola i vaig ser estudiante regulero. Problemático.
Què passava a col·le?
Perquè ja m'ho sabia. I llavors a mi em donava molta ràbia que trigava molt. Tot era molt lent per mi.
El col·le era lent?
Sí, i llavors jo dibuixava per no molestar. I em deia, no pots dibuixar. I deia, pues si no puedo dibujar. I no, llavors què?
Llavors ja, què?
M'estressava, m'agobiava.
Fins a quin any vas estudiar?
Jo vaig acabar el batxillerat.
Ja està.
Em queda una del batxillerat encara.
Te la penses recuperar o no estem...
Ah, sí? Bueno, ara em surt millor fer la prova d'accés per
major de 25. Sí, sí, perquè sí. Ja els tenim, però que per tu ara ja ets qui vols ser.
Sí, 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 jo ja estic. No ho faig per una cosa de realització personal, sinó per una obligació acadèmica.
I vols estudiar què a partir ara amb la prova dels majors de 25?
Pues m'agradaria estudiar medicina. És una carrera que m'agrada molt, però no sé si medicina o neurologia o... perquè m'agrada tot el que és el cos humà i m'agradaria tractar-ho des d'un punt de vista com més holístic.
I un dia vaig conèixer el David en un sopar.
Sí.
I ens vam els telèfons, David, guapo, no sé què. I em va començar a parlar de la teràpia neural. I jo vaig pensar, està bé, això, aquesta gent de l'escenari. Estan més tocats que tu, Sílvia.
Estem tots una mica tarats.
Però és que tu ho portes a l'última expressió.
Jo,
és que
sí.
Això tu t'ho creus de debò.
Lo de la teràpia neural
sí.
O lo d'estar tarats?
No, això de la teràpia neural. Bé, i veure el cos humà des d'un punt de vista holístic, és a dir, en un tot.
Sí.
Eh? Per què
sí,
t'interessa
sí.
Això?
A mi m'interessa sobretot perquè és una cosa que a mi m'ha funcionat molt bé i penso que a tothom li aniria molt bé de contemplar-se com a un tot, més com per parts. Perquè la gent té com aquesta mania de ser per parts, no? O per parelles, o per famílies, o per nacionalitat, i vas reduint cada cop més.
Clar,
a això t'estressa molt.
Però en el cas de la salut és com...
El cas de la salut és el mateix.
O els ulls, o les cames,
clar,
o l'esquena...
Sí. Això ho explica molt bé el que seria el meu mentor de la teràpia neural, que és el doctor David Vinyes. Un salut des d'aquí, si està escoltant, i si no ja ho escoltarà el podcast.
No, podcast. Ja ho trobo sensacional, perquè a sobre fa aquesta traducció que s'inventa al català i diu un salut, que és clar que com que es dedica a la salut, li es...
És que era un juego de paraules.
Som al divan avui amb el David Guapo. I també ens has triat el Richards.
El Richards, jo el vaig descobrir allà als
Richards.
Estats Units.
Sí.
També perquè un dels que em va acollir allà, l'Andrew Pollack, era pianista i em va ensenyar tot, tenia tots els vinils de tots aquests grans i a mi el Richards em flipava.
Clar, és que tu, el que m'agrada de les músiques que has triat és que són de tots els temps.
Sí,
i llavors
sí.
Vol dir que tens com una mentalitat molt oberta.
Sí, sí, l'holística de tot. Això de no...
Situem-nos, 1980, l'any que tu vas néixer.
Correcte.
El pare, què en diries?
El meu pare?
Sí.
Què en diria d'ell o què
sí,
li diria
d'ell? D'ell.
Home, és un tio espectacular, jo penso que és de les millors persones que he conegut.
Per què?
Per tothom ho diu d'ell també, és una cosa com té molt bon humor, molt positiu, molt treballador i té tots els valors que hauria de tenir una persona per mi.
I la mare?
Pues la mare també, molt treballadora i ha viscut molt, massa.
Què vol dir massa?
Massa, jo penso que hi ha un límit de les coses que ha de viure una persona, però ella, per el que ha viscut, no ho sembla.
Què ha viscut?
De tot, això t'ho hauria d'explicar ella, perquè hi ha coses molt privades, però sí que... Jo penso que hi ha un punt que no te n'adones quan ets molt jove, i quan madures, te n'adones del que són els pares de debò. I a mi em va arribar, per sort, aviat a aquest punt.
I això els hi has dit?
Sí, sí, sí que ho saben. I los mimo.
El pare andalús i la mare gallega.
Sí, senyora.
I com van venir aquí?
Més clau.
Com van venir aquí?
Per treball. Meu pare també tenia... Tots dos tenien família aquí, llavors van venir amb els seus germans, que ja hicieron avanzadilla. I el meu pare va venir amb la seva... perquè la seva germana estava aquí i la meva mare perquè estava el seu germà. i van començar pues, des d'abajo.
Al piano, Michael Nyman. Què et fas sentir aquesta peça que ens has triat?
Per mi és el piano. És que és... Jo de sempre m'ha encantat el piano i aquesta cançó sempre m'ha tingut enamorat. I sempre que estic al piano doncs la començo a tocar i me'n vaig.
Per què et vas voler fer humorista? És a dir, anar a tocar el cor de la gent de la manera, jo diria, més senzilla, més ingènua, gairebé com si fóssim tots nens. He vist actuar el David ara fa poques setmanes en aquests temps de pandèmia i jo pensava, la gent li agrada el David, sí, però el que els agrada sobretot del David és que els doni l'espai de poder estar bé, de poder relaxar-se, de poder riure. I tu ho saps?
Sí, sí, sí. A més, és una... A mi em sembla que el riure... Jo no vaig escollir ser monologuista perquè no coneixia la carrera de monologuista. Jo el que volia era ser cantant, que era la carrera que jo coneixia a l'escenari i tot això, el que a mi em tirava, i d'arribar a la gent amb les meves lletres. Però després hi havia un punt d'egoisme que era les meves lletres que jo volia que la gent escoltés. Jo vaig dir, pues, potser no estic aquí per això i és per fer riure, perquè si també ho feia entre meitats, sempre me n'adonava, no?, que feia una mica de show. I la gent reia, diu, pues, si estic aquí per fer riure, pues, faré riure. I és una porta que a la gent li costa menys obrir a través del riure.
Tu dius que l'humor i l'amor s'abracen.
Sí, sí.
Per
totalment.
Què?
Perquè són com dues sensacions molt, molt pures. Vull dir, mentre tu estàs rient no estàs pensant res més i mentre estàs enamorat tampoc no penses gaire. I penso que són dos línies molt properes a aquesta bogeria positiva que genera aquesta endorfina i sensació de benestar.
Busqueu-nos al web de Catalunya Ràdio o a les xarxes @eldivancoppola. Avui al divan, David Guapo. Yes, there are two paths you can go by, but in the long... Led Zeppelin.
Led Zeppelin. Uh-huh. Vaya banda, eh?
Mira, eh? El llançament d'aquesta cançó, Stairway to Heaven, és considerat per molts un dels punts culminants de la història del rock. Com la vas conèixer? Per què et va agradar?
Doncs pues mira, tornem al meu amic Marc Zenon, que és la meva influència musical, la primogènia, que va ser el que em va introduir al món del Bob Dylan, els Creedence i tots els grans del rock and roll. I Led Zeppelin m'agrada molt perquè em recorda molt amb ell i al meu amic Ernesto. Llavors em porta molt a aquesta època que els dos se la sabien de memòria i jo no, perquè no controlava tant d'anglès.
Uh-huh.
I aquesta cançó és com molt, molt nostra.
Perquè abans de ser humorista i de ser cantautor, tu eres músic de blues. Ens has tocat ja una mica la guitarra, però ens podries haver portat la trompeta i sí. Si tinguéssim, fóssim a l'estudi de baix, el piano i tot.
Ah,
tot
sí.
Això, com ho vas fer anar? Com en vas aprendre? Doncs
pues jo vaig començar amb el piano, que era el que tocava de petit. I quan vaig anar als Estats Units, que era la meva idea, no?, de tocar el piano d'allà i tot això, i no em deixaven tenir un piano a l'hostal on estava.
Estaves en un hostal,
estava en un hostal de merda, que tenia una discoteca a baix i cada matí això patava a partir de 12 a 4. I llavors, com que no podia tenir el piano, vaig dir, pues, em compro una guitarra. I em vaig agafar la guitarra, vaig començar classes de guitarra amb un profe d'allà i jo, quan arribava a treballar a les 6 de la tarda, me n'anava a dormir i a les 12 de la nit, quan començava la discoteca, pues, jo anava a sopar, agafava la guitarra i tocava fins a les 4 i mitja, em dutxava i a treballar.
Però... Que vol dir que dormies molt poc.
Bueno, dormia 4-5 horetes.
Això
després...
és poc.
Sí.
I que tenies una força de voluntat brutal.
Sí, sí.
Tens una força de voluntat brutal.
Sí, sí. Perquè, sobretot, de treure el millor de cada opció. Vull dir, si intentaré dormir, no podré, perquè la discoteca està aquí baix. I si no puc dormir i tinc la guitarra, doncs tocaré la guitarra. I quan abans aprengui a tocar bé i comenci el meu objectiu, abans marxaré d'aquí. Era com... Sí, jo tinc molt de pensament del largo plazo, que això és una cosa també que trobo a faltar molta gent. El largo plazo vol dir, si tienes un plan, no se te hace tan pesado el que està passant avui. Clar, perquè tens un pla.
Tens un projecte, clar, és com que tens el cotxe amb les llums llargues, clar, i les curtes alhora.
Sí, sí, sí. Això, llavors jo ja sabia on anava a parar. Estava molt convençut. De fet, jo allà tenia amb l'Andrew Pollack, aquest home, jo sempre li deia, jo hacia los 30 o así lo petaré y a los 40 por ahí me retiraré. Y a los 27 va a ser el Club de la Comedia, que va a ser una petada, y ahí estamos ya a los 40, que queda un poquet per retirar-me.
Ara ets ric?
Sí, sí, sí. Ric en el sentit de que estic tranquil. Tinc molta felicitat interior i molta felicitat al meu entorn. I he pogut tenir cura dels meus. I això jo penso que hi ha més riquesa. O sigui, sí que arriba un punt de satisfacció, no? De para qué más o para qué tanto.
Però el compte corrent també està d'acord amb aquesta felicitat?
Sí, sí, sí.
Tens perquè, diners?
Sí, perquè ho he fet molt bé. Tot el que he guanyat ho he invertit i algunes han sortit bé, unes altres malament, però les que han sortit bé han sortit molt bé i mai no he sigut de grans luxes.
Ah, tu inverteixes en coses immobiliàries.
Inverteixo en immobiliària, ara amb una clínica dental, que obrirem ara d'aquí a poc allà a Pedralbes. Ara també empreses de start-ups. Uh-huh. Estic de consultor amb algunes empreses també. I inverteixo en gent, sobretot.
Amazon és un client teu?
Amazon és un client de Goi, de sí, l'empresa de Goi, que és de transport.
És molt interessant. Què feu amb aquesta empresa?
Pues amb aquesta, mira, aquesta la va muntar fa un temps, que jo vaig invertir amb la meva cosina, que és la Yaiza Canosa, que és la CEO, sí, de... És una bèstia, jo penso que és de les dones més potents que he conegut també. Jo penso que ve el caràcter de la part fèrrio, de la meva mare, les gallegues.
Va muntar una empresa que
I
fa què?
Va muntar una empresa que fem transport de voluminós i cada cop més tipus de transport. Aquesta va començar sent un BlaBlaCar de paqueteria, uh-huh, d'allò de, pues, si tu vas a Madrid, llévate mi paquete i lo entregues donde vayas i tal. D'allà vam passar a fer un com per service, és a service de professionals. Si llevas el camió medio vacío, pues te lleno la otra mitad, i si tu vas i vuelves de vacío, pues yo te lleno la vuelta. I d'aquí vam passar a Situsia, només treballar amb empreses i professionals. I vam, uh-huh, amb un algoritme. El que hem aconseguit és un algoritme d'enrutatge. Jo ara, per exemple, estic aquí i m'ha d'arribar un paquet d'Amazon i he hagut de marxar perquè no sé quan arriba. Llavors truques i et diuen, ¿cuándo llega? Pues de 5 a 8 de la tarde. I amb això no, amb aquest sistema tu saps exactament quan t'arriba a casa, on està el teu paquet i tot això.
Molt bé, això és una startup de logística, sí, que es diu Goi, que, com explicaves molt bé, connecta persones individuals i professionals que viatgen d'un lloc a l'altre amb altres que necessiten fer enviaments. I es fa, s'optimitzen les rutes a través d'un algoritme.
Correcte.
Qui s'ha inventat l'algoritme?
L'algoritme tenim un equip informàtic que l'ha desenvolupat.
Tu saps informàtica, també?
Sí.
Però a veure, tu ets un personatge, disculpe, una mica veure, especial.
Rarito.
Sí, havíem quedat aquí la guitarra, allà fent allò, a l'obra, San Francisco, aprens música,
sí, sí,
al col·le anaven massa a poc, segurament deuria ser una criatura tirana superdotada.
Sí, sí, sí.
Sí. I llavors comences a fer moltes altres coses, per exemple, sí, aquesta empresa, amb la qual t'hi guanyes molt bé la vida, no?
Sí. Ara ha entrat un fondo ara que es diu Moira. Ja et portaré a la meva cosina que li facis una entrevista perquè aquesta tiene miga.
Perquè factureu 6 milions d'euros l'any?
6 milions d'euros i la previsió d'aquest any és facturar 20.
IKEA, Carrefour, Amazon, Leroy Merlin, també ha negociat amb Correus, MediaMark, Acciona, Inditex i l'empresa té un valor de 25 milions d'euros.
Això era abans, ara estem a 40.
A 40, clar.
Va entrar un fondo, sí, llavors va ficar bastant i ara val més. Però, o sigui, el bo de tot això, o sigui, amb IKEA, per exemple, jo penso que totes les empreses han de tenir una lluita, no? Una batalla. I a mi em fotia molt, i a la meva cosina també, de no saber quan arribaven les coses a això. Té que haver-hi un problema i una solució. I a mi m'agrada molt d'haver contribuït a solucionar una cosa. D'IKEA, per exemple, han baixat un 30% tot el servei d'atenció al client, només per optimitzar les rutes. O sigui, tot aquest volum de gent que tenien que tenir allà per queixes, ja no hi són.
Ja no hi són.
Clar.
Clar, és a dir, han pogut estalviar en atenció al client en el moment en què han pogut optimitzar, clar, les rutes, que això és el que els oferiu vosaltres.
Clar, i això vol dir que el client està més content, perquè ja no hi ha tantes reclamacions.
I què és aquest projecte, Visa Luxury, o ja funciona?
A Visa Luxury està funcionant ja.
Sí?
Som proveïdors de material de Solid Surface, que és un material de luxe. I nosaltres el que hem fet ha estat eliminar molts intermediaris, que és un problema que hi ha sempre.
Sí, sí, els intermediaris són un problema.
És un coste, sobrecoste, sobrecoste.
Sí, sempre, sí.
I eliminar estructura i infraestructura perquè no li toqui al client. Perquè hi ha un client que no vol la marca, que vol la qualitat. I nosaltres anem amb aquest client.
Jo el presentava com a còmic.
¿Y ara què?
¿Y ara?
Però que me lo paso bien, haciendo todo.
David Guapo al diván. No vols deixar mai l'escenari, malgrat que les empreses et facin supermilionari?
Sí. Jo no vull deixar l'escenari, però tampoc no hi estic tan enganxat. Vull dir, no tinc aquest... A mi m'agrada molt la sensació de la gent.
Sí.
I la gent també la tinc amb el meu dia a dia. Vull dir, m'ho passo igual de bé. No és una cosa que estigui enganxat a lo que és la fama o l'aplaudiment o tot això, que sí que ho he vist amb altres artistes. I jo no he arribat mai amb aquest punt d'enganxe. M'agrada molt la sensació de fer riure i riure, però si a mi se m'acaba demà al teatre, jo seré igual de feliç, perquè m'ho passo molt bé a la meva vida.
Uh-huh. Al teatre, a la televisió, tens unes persones que t'han ajudat, no?
Sí.
Qui? Com ho diries tu? Va, digue-ho tu.
De teatre, és que no hi ha tanta gent que ajudi, De debò, o sigui, com honestament... Penso que els que més m'han ajudat han estat els meus amics, els meus primers fans, que van ser l'Ernesto i el Marc, i és molt important tenir un fan, algú que cregui en tu, perquè de vegades tu flaqueixes una mica més i si tens aquesta persona que et mira amb admiració, doncs tu dius, joder, doncs igual sí que valgo, no? I a mi em va ajudar molt aquests dos. I la família no tant perquè no ho entenen. O sigui, el meu pare no van descobrir que tocava el piano fins que vaig fer un concert, que vaig tocar un piano gran, i va dir, però no sabíem que tocaves el piano. I dic, home, pues llevo ya un tiempecito en casa. Però perquè van a una altra línia, perquè busquen la seguretat i tot això, i no et coneixen aquesta part que coneixen els amics. Però al circuit de la comèdia vaig tenir dos noms propis, que són la Carolina Noriega i el JJ Vaquero, són els que jo diria. I Andrew Pollack, allà als Estats Units, el de la música, que m'ho va ensenyar tot. Perquè aquest era el super hippie. Va estar a Woodstock, va fer molta iniciativa de Farm, que va ser la primera granja que vam fer allà de concerts i tot això. I més que ajuda, jo tinc molts mestres. Però Carolina Noriega i JJ Vaquero eren els noms propis a la comèdia.
Mestres quins?
Mestres aquests que et dic. O sigui, l'Andrew Pollack, pues l'Ernesto, pues el meu pare, la meva mare... És que mestre és tothom que t'hi trobes al camí, per bo o per dolent. Per mi, jo sempre tinc el millor. Però has d'estar molt atent.
Et coneixem d'haver-te vist també primer a Buenafuente, Sé lo que hicisteis, El hormiguero, Tu cara me suena... Tot això què? Com ho recordes?
Jo ho recordo com a batalles necessàries.
Però no, batalles, eh?
Batalles, sí, sí, perquè cada cop que trepitges un plató has de barallar-te.
Amb què i amb qui?
Amb tothom. Jo penso que mantenir la teva personalitat és el més difícil que es pot fer a la indústria de comunicació o de la televisió, perquè des que arribes tothom vol fer la seva, i això passa de sempre. Doncs el perruquer et vol fer el que ell veu o entén que a tu et vindria bé. Ja et treu una miqueta de personalitat amb un cabell diferent. Llavors vas a vestuari i el de vestuari ja vol treure una mica d'això que tu tens.
A vegades millora, a vegades t'ajuda, en positiu.
Sí, però en el meu cas no gaire.
No gaire.
I la gent que conec que ha mantingut la seva personalitat i tot són iguals. Vull dir, al final, si... Jo no dic tampoc de dir-li al perruquer el que ha de fer, ni de dir-li al de vestuari el que ha de fer, però sí explicar-li clarament quina és la teva visió i quina és la teva personalitat. Perquè després, quan executes també amb Alberto, per exemple, ja em deien, pues, rebaja aquí, rebaja allí, i esto no lo hagas i tal. I jo deia, pues, és que jo sóc així, és que no puc treure el que sóc.
Avui en David Guapo ha vingut aquí al divan. El vam veure fa molt temps amb l'Andreu Buenafuente, un estiu en el qual va substituir Berto Romero, li van donar una secció. Va ser considerat el monologuista revelació el 2011. Ui, quant de temps! temps al Club de la Comèdia i el seu monòleg sobre les exparelles va ser trending topic mundial.
Sí, David Guapo es un nombre artístico. No hace falta que lo toméis al pie de la letra, que ya sé lo que estáis pensando. Lo de guapo vale, pero David no te pega. No voy a hablar demasiado porque esto me recuerda a mi última ex, que era una hija de una tía muy sutil. Era de estas que van soltando ahí como pullitas, ¿sabes? De zas, no te enteras y ya te la cola. Como pedos silenciosos, ¿sabes? Que no suenan, pero luego huelen igual, ¿eh, chicas?
A veure, i ets a dalt a l'escenari i fas un exercici amb algunes paraules?
Sí, la inventada.
Això ho podríem fer?
Sí, però en català em costarà més.
En català et costa més, penses sí. En castellà?
Sí.
Te les puc dir en castellà?
Pues venga, vale.
Quantes paraules necessites?
Quantes queres?
No em vacilis, David Guapo.
De què la vols, la cançó?
Del que tu vulguis.
Del que tu vulguis, eh? De què?
Divan, la primera paraula és divan.
Vale, divan.
Després la segona ha de ser David o bé Guapo, què vols?
No, però sense noms propis, perquè com que mai no sé el que sortirà, m'estimo més no ficar-hi noms propis.
Doncs posem-hi Guapo, que no és un nom propi. Divan... Guapo.
Vale.
Aquí, al meu costat.
Guapo.
Sí, hi ha la Núria de la Fuente. Com que no vols noms propis, la Núria desapareix, però se queda la Fuente.
La Fuente. Vale, sí. Vale. Si és que Fuente, per rimar-lo, allà...
Sí, oh, perdona, no, aquí no un artista, que s'ho faci, valer, no?
Vale.
A l'altra banda dels vidres hi tenim el José María Campillo.
Que Campillo también es.
Que mal. Bueno, Campo, digo, Campillo.
No, claro.
¿Claro?
Digo, no digamos ningún nombre, has dicho todos los de aquí. O sea,
bueno, pero todos son substantivos, sí, sí. Que els agafo amb substantivos.
Sí, tenim Divan. Guapo.
Guapo, que és un adjectiu.
Fuente. I Campillo, que Campillo és un campo...
Campillo i Benjamín.
Benjamín?
Benjamín.
Vale, venga.
Perquè ens ho muntarà el Benja, això, no? Sí, ens ho munta el Benja, però com que Benjamín, a banda d'un nom propi, també com si diguéssim, pot ser el substantiu d'una cosa petitona,
vale.
També ens funciona.
Vale, pues vamos allá.
Vamos Benjamín. Allá, a veure qui en
aquesta
diuen.
Aquesta és la cançó.
A veure.
Però les rimes són teves, jo la posaré a huevo.
Pots posar-hi ràdio, si et va bé, a Catalunya.
No, ja l'estrem,
ja la tenim. Les rimes són meves, ai, pobra.
Si la paraula és casa, jo diré, algo passa en mi...
Casa. Vale. Ara, a veure, en David Guapo, Divan.
Aquí los invitados vienen y van.
Al diván.
Con Silvia al micrófono en el diván.
Diván.
Se asegura de que el invitado aquí no miente. Recoge la información y lo graba la
de la fuente.
Para que esto quede bonito y precioso como el jazmín. Lo montará nuestro amigo, el querido
Benjamín.
Y hemos pasado un buen ratillo con el técnico de sonido,
Campillo.
¡Bravo! ¡Madre mía!
¡Bravo! Inimaginable, David Guapo.
Piel de gallina.
Catalunya Ràdio, això és brutal, brutal, escolta'm.
Mare meva, vaya temazo.
Uau! Escolta'm, hauríem de posar una cosa així relaxada. Ja està, Bob Dylan, again.
Aquest és un temazo.
Sí.
Aquesta la sap la història d'aquest tema?
No, va, me l'expliques.
Pues aquesta és la banda sonora de Pat Garrett i Billy el Niño. Y hay una escena que el Pat Garrett mata a Billy el niño. Alguien le habré hecho spoiler ahora, pero bueno.
La película de Sam Peckinpah.
Sam Peckinpah, que va a trucar a Bob Dylan y le va a decir: mañana tengo que grabar una escena en la que mato a Billy el niño. Hazme una canción de banda sonora. Y va el tío y fota que esta obra maestra.
Gràcies, eh? No t'he donat prou les gràcies.
Gràcies a tu.
De debò, estic molt il·lusionada, emocionada.
Jo també.
Perquè li he vist fer l'escenari, per tant, sé que és supercapaç de fer-ho, però, esclar, tot això era... David, porta't la guitarra, porta-la, eh? No t'oblidis, eh?
I jo mai dic que no, jo porto i que surti el que surti.
Aquest xicot, el David Guapo, el cognom el diem o no?
Sí,
el David Callejón, que és el, però et diuen David Guapo perquè et van veure i van dir: calla, que és en David.
Calla, que és David, que té cara de David, no?
Té cara de David, sí. Primer es muntaves escenaris en festes majors. O sigui, la cosa de la logística ja et venia d'aquí.
Sí, ja ho tinc molt mamat des del principi.
Perquè tu ets de Barcelona, quin barri vas néixer, tu?
Jo vaig néixer a Cornellà, després vaig viure a Horta, que hi ha una altra persona molt important a la meva vida, que és la dona del meu pare, que els meus pares van separar quan jo era molt petit. I ella és també una grandíssima dona i molt lluitadora també. Jo penso que he tingut molta sort amb les figures que he tingut a la meva vida.
Jo penso que has tingut sort, segur que sí, però que sobretot has sabut valorar aquesta sort.
Sí.
Saps? Ho diria. D'anada i de tornada, no? Perquè hi pot haver una rosa. Si no hi ha ningú que la veu, la rosa no hi és.
Nada.
Gavà, festa major. Què feies a la festa major de petitó?
Allà muntava, jo portava els sacs de sorra que aguantaven els focs artificials, després allà a Castelldefels també, muntant escenaris, desmuntant... Molt divertit, sempre.
Esparreguera, et van contractar.
Esparreguera m'han contractat.
Com anaves a les proves de selecció de personal? Què deies? Et vesties o què feies?
No. Sempre anava com era jo. També
com ets tu.
Sí, llavors jo pensava que igual per cargar-se cos d'arena tampoc hace falta ir con tejanos. I anava en xandall. I no...
Els texans ja era nivellàs, diria.
Sí, tejanos para mí ja és nivell...
Supernivell.
Sí, encara avui ja és nivell. Avui he vingut arreglat, eh?
Així ho hem vist.
De res.
Sí? Ha vingut amb texans.
Ojo.
Sí. I una mena de peça de roba d'aquelles elegants, de cotó.
Sí, amb el cotó d'algú.
Amb caputxa.
De marca.
De marca i tot. I amb entusiasme, a Núria de la Fuente li has de fer la foto. Posa el peu al damunt de la taula, que ja passarem després aquí el gel aquest. No només la flexibilitat, sinó que resulta que porta les sabates d'aquelles amb ditets, sabates amb ditets, eh?
Les barefoot es diuen.
Sí, és clar, com els peus nus, no? Com si anessis amb els peus nus en realitat. I vas així per la vida.
Sí, ara sí. Sí que va haver-hi un temps que... Jo penso que tota etapa, tot té la seva etapa, i hi ha un temps que si ningú no et coneix, tu tens que demostrar i tens que enviar el missatge correcte de la manera que puguis. I penso que la vestimenta és molt important en una etapa de la teva vida. Per demostrar la teva serietat o el teu poderío o el que necessitis demostrar en aquest moment. Llavors, anar amb el traje a reunions, jo he anat amb traje a reunions importants quan no era tan famós, i ara, com que soc més famós, se'm pressuposa o se'm dona una certa llicència de dir...
Que pots anar com vulguis, podries anar amb una bata de la dutxa.
Sí, podria.
Sí,
i
no?
Quedaria graciós. I la gent diria: mira que graciós, com que és còmic...
Com que és còmic i milionari, pot anar amb un barnús.
Gracias, soy rico, pues oye.
David Guapo, al divan. I aquesta?
Aquest és el John Mayer. John Mayer, per mi, engloba moltíssim a el que és per mi la música, perquè és un tio que és molt blues, molt rock, respecta molt la música i a part és un genio de la guitarra i no es nota. O sigui, és tan bo que no fa alardes. Que és el que dèiem, no? Hi ha un temps de la teva vida que has de fer alarde del que saps perquè la gent et valori, però hi ha un punt que ets tan bo que no cal que toquis sempre al nivell més alt ni tot això, perquè ja no ho necessites.
Tu ets molt bo?
Jo sóc molt bo.
Sí?
Molt bona persona i molt graciós. Aquestes són les meves dues.
I com a músic, què tal?
I com a músic sóc molt correcte. Sí que sóc molt bo perquè sóc molt conscient de les meves limitacions i no intento fer ni més ni menys.
I amb què ho notarem, que ets bona persona?
Home, per l'energia. Tu ja ho notes, Sílvia, això no t'ho he de dir perquè ja es nota, ja es veu.
Com anem d'amors?
Però m'agrada que només has posat en dubte el tema de bona persona. És com... Graciós, vale, però bona persona, com
I
ho
sabeu? I músic, bona persona, jo ho poso en dubte tot, eh? Tot. No, digue'm això del cor, com ho tenim? Ho tenim bé, ho tenim malament?
Molt bé. Molt bé, però és un tema que no m'agrada de parlar-ho en públic. Perquè no... Com que tinc molt separat la meva vida privada de la meva vida...
Professional
sí.
Pública?
De fet, al meu Instagram i tot... Mai no penjo coses ni dels meus amics, ni de qui estigui, ni de res. Però molt bé d'amors. Gràcies.
A vostè, que les té totes. David Guapo, el divà.
No ponga música, Campillo, no ponga música. Què, tu què tal?
Tu, si vols, canviem de cadira. El dia que canviem de cadira...
Vale. Un dia faré jo l'entrevisteta.
Queda dit. M'agrada molt aquesta, l'empenta que té aquesta cançó, eh? Mira.
Ara vas tu i te pones triste con esta canción. És que no pots. Jo la faria servir per totes les males notícies. Que surti allà... Pandèmia! Lo que sea.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Un dia aquest jove, de 40 anys, el David Guapo, va dir portar roses una vegada a l'any. És molt senzill. El que és complicat és fer cada dia el suc de taronja.
Clar.
A veure la mà.
Ara la fruta, un trocito de fruta, he mejorado con mis artes culinarias.
Ja
no se queda en zumo de naranja,
Ei, David!
Vaya.
Què saps fer?
De cuinar m'agrada moltíssim cuinar. També la meva mare, les dues, cuinaven molt bé i jo he estat molt atent. És que és molt important estar atent a la vida perquè tot ho tens al teu abast. I la cuina m'agrada molt. Té molt a veure tot amb la part artística, amb la música, tot. És molt qüestió de tempo, molt qüestió d'olor, de so, de com sona. Ja.
Això és de sensualitat, és de com sents en realitat.
Sí. És molt complicat ser mala persona i cuinar bé.
Que és bona aquesta. Diuen que per cuinar bé has de fer-ho amb amor. Sí. Té a veure amb ser bona persona o mala persona.
Sí, totalment.
No? I en la pandèmia, que encara hi som, però en el confinament, com t'ha anat? Com l'has viscut?
Jo molt bé, perquè m'ha anat superbé per parar.
Per parar?
Sí, perquè portava un ritme de gira cap a dalt i cap a baix i molts projectes que s'han parat per cosa feta i a mi m'ha anat molt bé. I per fer introspecció meva, per treballar-me jo. També he treballat molt a nivell físic. M'he agafat la meva rutina d'aliment, rutina d'exercici.
Què menges? Va.
Jo soc vegetarià.
Ets vegetarià.
3 anyets. I menjo de tot, verdures, legumbres, molta fruita, que abans no menjava tanta. Molt important, la fruita.
Molt important.
Moltíssim. I he deixat el sucre, des de Reis. I això m'ho noto un munt. Dóna una energia superbèstia. Això també amb el doctor Vinyas, teràpia neural, l'important que és el sistema nervioso vago. I el sucre t'ho destrossa tot. És com una droga, però sense el com. És una droga que t'altera tot. I jo de mai no he begut ni alcohol, ni he fumat res, ni he pres res. I el sucre era una mica aquesta coseta que jo sí que tenia molta addicció. I més per una qüestió de personalitat. Pues no vull estar enganxat amb això. I pues m'ho trec.
Que bo, eh?
Sí.
I ara, com a propòsits que tinguis, no? Com allò que tu que mires, et fas projectes a llarga distància, quins tens ara, David?
A llarga distància, doncs, pues amb Goi seguirem, que ara estic de vicepresident.
Amb l'empresa, aquesta de l'algoritme. Sí,
sí. Estem escrivint una pel·lícula amb el Santiago Segura, que aquesta serà molt bona. Aquesta pel·lícula, ojo, ja te contaré, ja. És més una excusa que tenim el Santiago i jo per estar junts.
Que perquè, maco això, eh?
Sí. I també arriba un punt que jo penso que necessites excuses per estar amb els amics. Perquè si no, cadascú està amb la seva família, les coses, si no tens una bona excusa, doncs el pàdel, la bici, o escriure una pel·li, o fem un grup de música, o fem tal, has de... I és un treball que s'ha de fer. Que l'has de fer perquè no vindrà sol. Perquè la tendència dels amics és a separar-se, i si no hi ha algú que busca aquestes coses per ajuntar, no s'ajunten.
David Guapo, avui al divan.
Avui vivim amb tu, eh?
Avui, ojo, eh? Vaya cancioncitas.
David Guapo.
But I brought two friends along, and next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY.
M'ho has dit abans, però insistiré. Persones que han estat clau a la teva vida.
Persones clau a la meva vida?
Sí.
No, és que no sé qui m'estic deixant, però...
Ja les has dit.
Sí. Andrew Pollack, a part de la meva família, els meus amics, i... El Juanjo del Mediterráneo.
Qui és?
Juanjo és un dels dueños del Mediterráneo, del PAF Mediterráneo, que va ser on jo vaig començar. Quan jo vaig arribar als Estats Units, aquest home va ser un antes i un després, perquè jo vaig venir al bar i li vaig obligar a contractar-me directament.
Com es pot obligar algú a contractar-te?
Li vaig fer un jaque mate. Això...
Sap jugar escacs?
No, i per això li vaig fer el jaque mate. Però jo vaig arribar i em van parlar del Mediterrani, que era un local on es tocava música en directe i tal, i era l'únic que jo coneixia. I deia, jo necessito un escenari, a mi m'és igual lo demás. I vaig anar amb ell, quan estava obrint, vaig entrar i vaig dir, hola, ¿qué quiero tocar? I ell va dir, pues no hay más sitio, porque ya están todos los sitios cogidos, tenemos todos los cantautores aquí y no hay más slots, está todo cogido. Y digo, bueno, pues abre antes. Y dice, pues no puedo abrir antes. Digo, bueno, pues ahora estáis recogiendo aquí mesas y eso, entre que colocáis y eso no hay nadie tocando. Y me dice, no, digo, pues ya vengo yo a tocar. Digo, pues no tengo dinero. Digo, pues toco gratis. Jaque mate. Pum. Ya no podía decir que no, porque ya no había excusas.
Through two decades, 17 classic albums, countless unforgettable concert triumphs, they changed the face of British rock music forever. And the best part is, they're back.
Som al 1984, una pel·lícula de Rob Reiner. This is Spinal Tap. Per què ens l'has creada, ens l'has triada?
La millor obra de comèdia de tota la història i va ser l'única aportació del rock que jo li vaig poder fer al meu amic Marc, que no la coneixia. Llavors, amb tant que ell m'havia donat i jo li vaig poder donar això, i va ser molt gran. Vaig descobrir una cinta que estava allà al warehouse, que era com un warehouse on vivíem tots, allà els músics i tota aquesta gent, i la vaig trobar, la vaig posar, i és que em va flipar. És la història del rock des d'un punt de comèdia tan bo.
I és un fals documental, eh? Sí, sí,
sí. És un documentari,
sí.
No? Un fals documental d'una banda de rock i de com fan el viatge des d'Anglaterra als Estats Units.
Mira, hem estat mirant documentació. Ocupa el lloc 48 de les 500 millors pel·lícules de tots els temps, segons la revista Empire.
Parece un poco injusto, pero bueno.
Perquè hauria d'estar més amunt.
Sí, és el top 10.
És que aquí només es pot veure en versió original, eh? No va ser llançada al mercat cinematogràfic a Espanya. Sí, sí. Eh? Mira. És una banda de heavy metal. Fals documental. se la va inventar el mateix Rob Reiner amb actors de repartiment.
My name is Marty DeBerge. I'm a filmmaker.
One man dares to probe the hidden secrets.
És que és molt bona.
One man dares to hear the shocking answer.
Buah, quantes coses.
És que no has faltat tiempo, Silvia.
Sí, el David Guapo és un home que a mi el que em va impactar més el dia que et vaig conèixer va ser que tinguessis la mirada neta.
Veus tu, bona persona, ja t'ho he dit.
Avui he vingut al divan.
Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby. Even you don't know by now.
I no s'ho ha pensat dues vegades.
And it ain't no use sitting and wonder why, baby. It'll never do somehow.
Ell va dir, porta la guitarra.
And your rooster crows at the break
of dawn. Porto la guitarra.
Com, te la saps?
Out the window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling now. But don't think twice, it's all right.
Don't think twice, it's all right.
Penso que és molta filosofia aquí. Hi ha molta música molt bona que ja no es fa música tan bona perquè ja no hi ha revolucionaris. Jo penso que la música, l'humor i l'art i tot això és una bona manera de fer una petita revolució així de... Sutil, és sutil.
Com les nòvies aquelles que tenia, sutil.
Sí, los pedetes de princesa.
Sí.
I'm on the dark side of the road.
I aquest nen que va anar a l'obra.
I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right.
I la millor obra ets tu mateix, David.
Que bonito.
Guapo! Gràcies, gràcies, gràcies. José María Campillo, el so!
Gràcies, Campillo.
Gràcies!
No canvies nunca.
Benja Estacio, el muntatge musical.
Bravo!
La de la Fuente, Núria, la producció, fotos, vídeo. Feliç Silvia Coppola, gràcies!
I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey bear, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.